Donem la nota. Espai patrocinat per l'Orquestra Simfònica del Vallès.
Deu i vuit minuts, moment de parlar de música de la mà del Lluís Cabal de l'Orquestra Simfònica del Vallès. Què tal, Lluís?
Molt bé,
com
molt
estàs?
Bon dia. Molt bon dia a tothom.
Bé?
Bé,
sí,
i tu?
Sí, jo bé, bé, com cada dilluns.
Jo estic, jo els dilluns estic molt bé, fent,
sort,
de començar la
sort
setmana.
Sort en tenim de tu i la teva energia el dilluns, bé, perquè si no, no acabaríem, no acabaríem d'arrencar. De què hem de parlar avui?
Mira, avui parlarem de la interpretació del barroc amb criteris històrics.
Com?
Sí. Ara ho desenvoluparem, però...
Sí, sí, perquè no he acabat d'entendre la primera.
Sí, perquè per entendre què vol dir això, ara sentirem precisament una interpretació d'un fragment de música barroca tocada amb criteris romàntics. No és una crítica, és un exemple, perquè la gent després pugui comparar amb el que vol dir amb criteris històrics, amb criteris realment barrocs, i perquè, a més, és una gravació del concert de dos violins de Bach tocat per dos extraordinaris violinistes, als quals jo professo una admiració des de tota la vida, que són Yehudi Menuhin i David Oistrakh. Però el que passa és que aquesta gravació és de l'any 58, en una època on el barroc es tocava amb criteris romàntics. Sentireu amb molt de so, molt de vibrat, mira, millor escoltem-ho.
És que no ens podeu veure, però el Lluís estava ara aquí fent una interpretació de més o menys què vol dir això de... Jo no ho he sabut apreciar.
Hi ha aquest so de molt vibrat i notes molt... Tirori-rori-rori... Que, repeteixo, no és una crítica, perquè són dos extraordinaris violinistes i que realment dos monstres. Però ara quan sentim el barroc amb criteris barrocs, veurem la diferència. Per poder parlar de tot això, avui tenim un convidat, que és l'Adolf Gasol. Bon dia, Adolf.
Bon dia.
L'Adolf és violinista, és pianista, és director, és un músic complet, perquè ell també, a més, abans parlàvem, ell també ha tocat sardanes, toca el flabioli. És un músic com a mi m'agrada, perquè els músics han de ser músics, saps? Però ell, alhora, és el director artístic de l'Orquestra Barroca de Barcelona. Què és el director artístic? També ho aclarirem. Un director artístic és el que a mi no m'agrada, però avui et torno la pilota. Posarem un exemple de futbol perquè ho puguis entendre.
Sí, gràcies, vale. Perquè jo...
El director tenim... El director musical és el director que dirigeix, el que fa que aquell programa soni. I el director artístic és el que planifica la feina d'aquella orquestra a llarg plaç. És una mica com en el futbol, l'entrenador i el director tècnic. Saps?
Sí.
Que fa una planificació a més llarg pas i l'entrenador
marca més les línies generals, no?
Això mateix. Doncs aquesta és la diferència.
No està el dia a dia del...
Llavors, com dèiem, l'Adolf és el director artístic de l'Orquestra Barroca de Barcelona i ell ens parlarà una mica de què és això dels criteris artístics.
Sí, perquè, a veure, de moment el Lluís no m'ha acabat d'entendre. A veure si ara de la mà de l'Adolf ho podem... Què vol dir això dels criteris?
Això dels criteris històrics també... Hem de sortir de la base que és una mica una utopia, no? Hem de tenir en compte que no tenim gravacions de l'època del barroc per poder dir, ostres, sonaven d'aquesta manera, no? Gràcies a musicòlegs i de molts estudis i de tratats com el de Tartini, que ens expliquen una miqueta doncs, com ells reflexaven la música sobre el paper, els criteris històrics de la música barroca senzillament es poden basar en la qüestió de l'articulació, la respiració i els tempos de la manera d'interpretar la música. Aquest primer concert que ens ha fet escoltar el Lluís, molt acertadament, el doble concert per a violí de Bach, hem pogut sentir els dos grans violinistes d'aquest segle, el segle passat, van ser dels dos més grans, on tocaven d'una manera molt romàntica, no? Clar, a l'època de Bach no haguessin interpretat aquest doble concert d'aquesta manera romàntica. No perquè no els hi agradés, sinó també perquè els arcs i els instruments que utilitzaven en aquella època no haguessin permès tocar amb aquesta profunditat de so, de vibrat i de tempo. És per la qüestió d'articulació, com deia abans.
Mira, per tant, l'evolució tecnològica també...
També, també. Mira, si vols, mentre anem parlant, podríem posar, per exemple, el primer moviment de l'estiu, si et sembla, de les quatre estacions, que és el número 4. Ens el posa, sisplau? Aquí ja és un altre tipus de so, és un so, jo diria, no vull dir, més lleuger, més clar, més
suau, no, més, també.
Sí, bueno, ara quan vingui el temps ràpid ja ho veureu, però és una altra sonoritat i evidentment reflexada, com dèiem, perquè evidentment els instruments eren els que eren, a part de que també la mentalitat i els criteris històrics, era, clar, el romanticisme encara no havia arribat i els valors dels romanticismes encara no hi eren, però s'ha de dir que el barroc, en contra del que pensa molta gent, el barroc s'expressava molt, com deies, explica'm el significat de la paraula barroc, que m'agrada molt.
Sí, bueno, la paraula barroc ve d'una simbologia del portuguès barroco, que antigament significava bellesa.
És bellesa, dir, de bonic, no de gran.
És a dir, la música del barroc té un... tot està envoltat a que sigui bellesa, a que tot sigui perfecte, que et faci sentir sensacions, no? Llavors, abans parlàvem amb el Lluís, no?, de que les suites de Bach per a violoncel, fins fa molt poc, no?, fins que van sortir, doncs, una mica els criteris històrics a l'hora d'interpretar la música de Bach, per exemple, es feien servir com a estudi als conservatoris tècnics.
Sí, sí, era com a mètode d'estudi.
D'estudi, no? Quan, en canvi, si tu escoltes aquestes suites tocades... diguéssim, amb uns criteris com a peça, no com a estudi, et fan realment viatjar amb un estatus... és brutal, no?
Tot i no tocar-ho amb aquests criteris barrocs, el primer que va dir això, no són estudis, això és una gran obra, va ser Pau Casals.
Sí, clar.
Va ser el que va redescobrir aquestes obres, no perquè estiguessin desconegudes, sinó perquè va canviar el concepte, no? De simples estudis de mecanisme a gran obra de concert i gran obra que realment era una mostra de gran expressió musical.
De fet, la paraula barroc el que ha acabat significant ara mateix és segurament recarregat, no? Com excessivament...
Una mica... també hem d'entendre el concepte de l'època, no? A l'època on s'escrivia aquesta música va ser una època on tot l'art en general va ser una mica així com carregat, que deies tu, no? Els grans edificis, les grans pintures, les grans escultures, la gran música que s'ha escrit. Jo crec que el regal que ens van deixar tota aquesta gent amb aquestes grans músiques que espero que perdurin per molts segles més, són immenses. No? I clar, va ser doncs, gràcies a gent com a Leonhard, Hanenkuhl o Brungner, que van ser els primers que van dir, escolta'm, anem a fer una orquestra i anem a tocar com creiem que haguessin tocat a l'època de Beethoven, a Mozart o Bach. No? Perquè el que et deia abans, és una... el fet de tocar amb criteris històrics és una miqueta, és una utopia, no? L'intent de saber com s'anomenaven o com sonaven exactament les cantates de Bach o les sinfonies de Beethoven a l'època. Hem de pensar que a l'època de Beethoven la música, quan ell l'estrenava, era música contemporània. I fins i tot moltes vegades havia estat criticat i els hi havien llançat ous, perquè en aquella època la gent no era com ara, que et xiula o et fan una crítica dolenta, no, et fotien ous a l'escenari.
M'imagino la gent anant amb els ous,
sí,
per si
sí,
de
sí,
cas.
No, hi havia casos que la gent pujava a l'escenari i s'estomacaven.
Sí, sí, era
terrible. Això passava.
Sí, que a més de fer música havies de fer una mica de gimnàs per si de cas havies de repartir un parell de...
Sí, sí, no, el de tirar ous ara és una dita. A l'època era real.
Era
la
real.
Gent tirava ous a l'escenari.
Sí, clar, jo no m'imagino, eh?
La pedres.
La gent emportant-se els ous a veure música per si de cas era
dolent. No, la gent se l'emportava perquè quan anàvem a un concert, com que els concerts eren molt llargs perquè no hi havia gravacions i els concerts duraven molt, la gent s'emportava el cabàs i
anaven fent l'entrepà.
Hi ha cròniques de l'època que diuen, descriuen l'olor que feien, l'olor a menjar que feien els teatres.
Sí, sí. Bueno, a més, els terres de la plaça davant del teatre no estaven asfaltats com ara. Hi havia fems, era brutal. Les sabates, quan entraven als teatres, era brutal.
No era el mateix.
No, ara vas al Liceu i vas amb el teu millor smoking, que t'has jugat al costat per... no? Per semblar que ets més, més ric, bueno, aquestes coses que fem ara, no? Vull dir que una miqueta és això, no? Clar, i tota aquesta gent són els que van, diguéssim, començar a dir, anem a atrevir-nos a fer, a tocar amb criteris històrics, no? Clar, l'orquestra del segle XVIII, que va ser la pionera, no?, a Bèlgica, hem de pensar que quan van fer la primera audició amb criteris històrics, no?, tocant Beethoven, van ser molt criticats, vull dir, criticats en el màxim nivell, de dir que fins i tot no torneu a pujar en un escenari, què esteu fent, no? Què és això, què és aquesta merda que esteu tocant, no? Per què? Perquè és el que deia abans, no? Hi havia uns criteris de tocar la música de sempre amb els instruments actuals com si s'estigués tocant romànticament, si tot s'havia de tocar igual, no? Molt de vibrat, molt expressiu, molt llarg, tempos molt lents, molt ple, molt de so, no? Perquè semblava que si no tocaves així no sabies tocar, no? I això és un error, no? Perquè igual que la música contemporània d'ara té unes formes d'interpretar molt concretes, la música romàntica té les seves i la música antiga té també les seves, no?
Val a dir que quan es va començar aquesta tendència dels criteris històrics, es va començar amb Beethoven i anar tirant enrere. Perquè diríem, sí, que d'alguna manera on s'havien perdut aquests criteris era a partir de Beethoven cap endarrere, no? Uh-huh. Doncs fins arribar realment al barroc, que és potser on és més notori aquest canvi, no? Aquesta diferència, no?
Sí, perquè hem de pensar que si tu escoltes una sinfonia de Beethoven, no?, com s'ha escoltat aquest cap de setmana a l'Auditori, no?, que han fet Beethoven amb l'OBC, ha sigut una interpretació realment magnífica. Vull dir, jo crec que els criteris històrics han de ser-hi, s'ha de tocar com creiem que es tocava a l'època, que no, clar, no tenim els referents auditius perquè no existien
gravacions,
no? Però ens podem fer una idea, perquè hi ha una cosa molt important. Mira, jo quan vaig estudiar direcció d'orquestra, vaig tenir la sort d'estudiar amb el mestre Albert Argudo, que va ser fundador de l'Orquestra del Vallès. Mm-hmm. A la seva primera classe, me'n recordo, ens va dir, mira, hi ha dues menes de directors. Els que marquen anacruses, és a dir, els levares perquè entri el músic, o els que escolten la bellesa de la música i la deixen interpretar. De quina classe de director vols ser tu? I jo em vaig quedar amb la segona, o almenys ho intento. És a dir, buscar la bellesa de la música. En el fons, el mestre Argudo aquí ens estava indicant criteris històrics. És a dir, la bellesa de la música és important. És a dir, tu pots tocar barroc amb arcs barrocs, amb cordes de budell, amb els instruments històrics, tocant-los amb critèrics, però buscant aquesta bellesa de la música. Enteneu? El mateix Fabio Biondi, que és un gran violinista especialista en música antiga, és potser dels més reconeguts que hi ha, Fabio Biondi, no fa pas gaire fer unes declaracions que van portar molta polèmica, perquè ell va dir exactament això, va dir, lo important de la música és tocar-la amb bellesa, és tocar-la que fem sentir alguna cosa al públic que ens està escoltant, no? Evidentment, ell toca amb criteris històrics, però ell va insistir molt en això, i va dir, sobretot, la música antiga l'hem de tocar buscant la bellesa, és el més important. I jo crec que és aquest, el criteri històric de la música antiga és això. Hem de pensar que els compositors no posaven la música al servei, diguéssim, d'una lletra o de lo que sigui, com ara surt un grup i què és el que agrada? Això, doncs gravem això perquè si no vendrem discos. No, ells buscaven sobretot la divinitat, lo diví, no? Bach escrivia sempre pensant en lo diví, en Déu, no? En tot això. Llavors, clar, busquen, tu pots creure o no, evidentment, però aquella bellesa de la música per explicar algo diví va fer que ens deixés obres tan impressionants com les que ens ha deixat, no?
I deies que la idea és interpretar-ho amb aquests criteris, però, per exemple, s'ha de fer alguna modificació als instruments o es toca
correcte
amb els instruments
actuals? Sí, els instruments no són iguals que els que toca actualment l'OBC o l'Orquestra del Vallès. Primer ja toquem amb cordes de budell, és a dir, actualment es toquen amb cordes metàl·liques o entorxades que fan, s'ha de dir que fan que tot evoluciona, no? És com els cotxes, si tu agafes un cotxe del segle XIX o un Mercedes actual, pràcticament no cal ni treure del carrer de conduir, va sol, no? Doncs aquestes cordes, diguéssim, que utilitza, per exemple, el Lluís quan toca la viola a l'Orquestra del Vallès, són cordes, doncs, que et donen una seguretat d'afinació, d'elasticitat, de sonoritat, doncs, que permeten tocar...
Clar, hi ha hagut una evolució tècnica.
Una evolució tècnica, no? Abans, no? Clar, nosaltres toquem l'escoltem amb cordes de budell.
Que és, o sigui, que és, simplement, que és el que hi havia a l'època.
Que és el que hi havia a l'època, no? Mm-hmm. És a dir, a l'època de Beethoven tocaven aquestes cordes. Vull dir, Mendelssohn tocaven amb aquestes cordes, no? Llavors, clar, aquestes cordes, clar, tenen coses molt boniques, com és la sonoritat. És una sonoritat com, diguéssim, que a principis com rugosa, però després es va avallotant, no? Fa que puguis treure un so clar de l'articulació amb l'arc, però això també, per contra, el que té aquesta corda és que dura menys, es trenquen moltíssim, es desafinen, vull dir, si hi ha canvis...
L'afinació és molt més inestable,
és molt més inestable, no?
L'instrument molt més sovint.
Clar, i llavors, clar, també l'instrument és diferent, el pont és diferent dels violins o violoncels o violes, el batedor, que és on posem els dits, és una mica més curt, la barra harmònica, que és una cosa que hi ha dins, diguéssim, de les tapes, que no es veu, també és diferent, és per aguantar el pes també del pont. Són coses diferents, perquè clar, pensem que l'afinació que s'utilitza actualment, que és a 440, 442, estem parlant d'hertz, és una qüestió de vibració.
Sí, allò que parlàvem de Pitàgores, sí,
exactament,
que parlant, això.
Doncs nosaltres a la música antiga utilitzem la vibració de 415. És a dir, és que, per entendre's, és mig to més baix, per entendre'ns, de l'afinació que utilitza l'orquestra.
Això també és menys tensió.
És menys tensió.
I hi ha un tema molt important també, de diferència, que és l'arc.
Sí.
Perquè, que de fet, l'arc en un instrument de corda és com la respiració pel cantant o per quan parlem, no?
Sí, ho és tot, sí.
I l'arc, precisament, no sé si els oients tenen ara en ment com és un arc de violí actualment, però a l'arc se li diu arc perquè originalment realment l'arc tenia forma d'arc de fletxes. O sigui, sí, ara sí, els arcs fan la panxa cap endintre, però antigament els arcs feien
sí,
la panxa
cap enfora.
Sí. Això feia que aquest arc no pogués aguantar una tensió d'unes notes tingudes molt llargues, perquè tècnicament no podia. Són els arts moderns els que realment han evolucionat cap a permetre doncs que aquests criteris romàntics i contemporanis d'ara, d'aguantar notes i tot això, es pugui fer perquè tècnicament ho permet. Però clar, l'arc barroc no ho permetia. En canvi, donava una lleugeresa de so, exacte, que no dona l'arc modern, per contra, saps? I en quant a articulacions, com deia ell, doncs és molt més àgil i molt, bueno, realment és un altre tipus d'atac i un altre tipus de tingut, no?
Sí, mira, per exemple, si voleu escoltar, perquè us doneu un exemple de l'articulació amb els barrocs, la velocitat que pot agafar l'arc barroc amb articulació, mm-hmm, podíem escoltar el tercer moviment de les quatre sessions.
El 12, posa el 12, sisplau.
Sí, que és un temps ràpid.
Bé, que ens hem confós. Hauria de ser el número 13. Ho he dit malament, jo.
A vegades aquestes coses passen.
Aquestes coses del directe.
Sí, sí, sí.
Bé, aquí, com podeu veure, la velocitat és extrema. Aquí hem fet una mica de propaganda de l'orquestra. El que heu escoltat és l'enregistrament que vam fer la pròpia Orquestra Barroca de Barcelona amb els Agecraft Records francès, distribuït per Harmonia Mundi. I el solista és el nostre director musical, que és el mestre Gilles Colliard, que és un senyor suís que fa molts anys que viu a França i que ara, des de fa 3 mesos, viu a Cunit. O sigui, s'ha comprat una casa aquí a Cunit.
Perfecte,
el tenim molt a prop, perquè està enamorat de Catalunya i de la seva gent.
I és un expert en barroc.
És un expert en música barroca i, com podeu veure, la gravació aquesta, l'extrema velocitat que ell agafa amb aquest arc. S'ha de dir que també l'he sentit tocar l'arc amb arc modern i també agafa unes velocitats de vertigen, però sí que és una persona que és especialista i, si us fixéssiu, m'hauria agradat poder sentir un temps, el mateix temps que hem escoltat, tocat per un violinista modern, mm-hmm, perquè haguéssiu vist realment la diferència entre l'articulació. És a dir, la velocitat en barroc és tot articulació, és el més important. Si tens una bona articulació, Tartini deia en el seu tractat d'arc que el violinista, si no té un bon arc, no pot tocar mai el violí. És a dir, l'articulació és el més important.
Mm-hmm. Sí, més pròpiament que l'instrument.
Més, sí.
Com dèiem, és la respiració. O sigui, la manera de fer sonar l'instrument, per als instruments de corda, és l'arc. Si l'arc falla, malament. Pots tenir un extraordinari instrument, però vull dir, és com si tu tens una gran veu, però si no tens uns bons pulmons, no seràs mai cantant, saps?
Sí, sí.
Doncs aquí tenim... Aquest és el tema. I moltes vegades se'n parla poc d'això. Es parla molt dels instruments.
Sí,
jo penso que la gran diferència, o sigui, la gran evolució en la música instrumental l'ha donat l'arc.
Ha sigut el
pas del barroc a la música contemporània, més que l'evolució dels instruments pròpiament, és l'evolució de l'arc, que és el que fa que aquests sons i aquestes maneres de sonar siguin diferents. Ara estem sentint
la rústica.
Sí, el Vivaldi aquest que no és les quatre estacions.
No, exacte. Si no, perquè Vivaldi va escriure moltes obres.
També sou vosaltres, també és l'orquestra.
També som nosaltres, sí.
I la pregunta que tinc jo, des d'un punt de vista no tan musical, és per què una orquestra barroca?
Bueno, m'agrada aquesta pregunta. Per què? Doncs mira, aquesta mateixa pregunta es van fer els que van fundar l'orquestra del segle XVIII, que van ser els primers que van començar a buscar els criteris històrics, o la Freiburg Barroca Orquestra, que és una de les, per mi, la millor orquestra barroca del món actualment, que té seu a Freiburg. Doncs aquestes orquestres barroques, jo crec que tenim la necessitat que el públic pugui sentir la música del barroc o del classicisme, per entendre's, que abarca una mica de més, doncs realment com ho sentia la gent de l'època. És a dir, el que parlava abans dels criteris històrics. És poder escoltar la música realment com el compositor la va concebre, com la va pensar. Perquè hem de pensar que en aquella època, Vivaldi, quan va escriure aquestes quatre estacions, que les va estrenar ell amb la seva orquestra de noies que tenia allà a la Pietà, la va pensar per escoltar la gent de l'època. És a dir, sociològicament, tot, com pensava aquella gent, la qüestió econòmica, tot. I llavors, els criteris han de ser com ho sentia aquella. És com si tu ara volguessis cantar, jo què sé, Manolo Escobar. Si aquesta gent que agafen l'Operació Triunfo, que fan versions de peces de tota la vida, a mi què vols que te digui? Jo si vull sentir Mica Romelo Llevaro, vull sentir Manolo Escobar.
No, esclar.
Perquè és com es va fer. O aquesta gent que fa, ara tornaran a fer el millor d'aquí 20 anys, un altre cop Titanic, la nova pel·lícula. No, perdó, Titanic ja s'ha fet i m'agrada la pel·lícula que van fer. És a dir, per què canviar les coses? Verdi deia, si una cosa funciona, no ho toquis. És a dir, per què renovar? Si és una mica el que està passant als grans teatres de l'òpera, no? Que vas a veure un elixir d'amor i et surten marcianos amb un tanque pel mig de l'escenari, no? I dius, aquí és l'imbècil, perdó, que se li ha ocorregut això, no? Perdona, Verdi o Donizetti o qui va escriure l'òpera ho va pensar d'una certa manera. I jo crec que la gent, si tornéssim a fer les òperes tal com les van pensar els compositors i els del llibret, que és una falta de respecte pel que ha escrit el llibret, canviar-ho tot, tindríem més públic al Liceu, n'estic convençut. I jo crec que hem d'intentar fer un exercici d'educacional cap a la gent, de dir, volem sentir música antiga, volem sentir música barroca, doncs hem d'anar a sentir les orquestres que s'han especialitzat en tocar la música barroca, perquè podrem sentir la sensació, ens podran transportar a l'època realment de com ho sentia la gent que anava a sentir els concerts de Bach o els concerts de Vivaldi o els concerts de Corelli.
Llavors ens podem quedar tots una mica aturats en el temps, no?
No es tracta de quedar-se aturat.
És donar l'opció a la gent de què pugui triar.
Exacte.
Tornant al principi del programa, per exemple, el que sentíem de Menuhin i Oistrakh, no? És una opció.
I tant.
Tocar-ho així és una opció. Ara, l'any 58 era l'única. L'any 2019 ja no.
Ja no, exacte.
La gent pot triar. Com pots triar tu escoltar el dilluns, dimecres i divendres la versió romàntica, dimarts, dijous i dissabte l'antiga i el diumenge les dues, m'entens? És la teva opció, no? D'alguna manera... És ampliar el ventall. Jo penso que sempre que es fa alguna cosa més, no és en contra de, sinó és a favor de la música, no? Sempre és que s'hi pugui afegir diferents visions de les coses i que s'ampliï aquesta opció. I sobretot, retornant una miqueta a l'origen, d'alguna manera, ja saps tu que jo sóc un enamorat de la música i de la història de la música, i jo sempre penso que la música no seria com és si no hi hagués hagut tot el que hi ha d'abans. Per tant...
Exacte.
Et pot agradar més o no un compositor, però és que si no hi hagués sigut, és que ni tan sols la música de consum d'ara, ni tan sols, com deia ell, Operación Triunfo no seria el que és si no hagués existit, si Vivaldi no hagués escrit les quatre estacions. Per tant, d'alguna manera, és afegir més, més, més criteris i, més, i ampliar aquest ventall i que no sigui tot sempre monocròmic, no? Que sempre sigui una sola visió de les coses. Que, ja saps que, a veure, els músics, si alguna cosa... en alguna cosa sabem fer és escoltar i empapar-los i veure què passa al voltant nostre. Per tant, com més opcions hi hagin, millor. Per això jo dic, no, una orquestra barroca no anul·la qualsevol altra versió, però sí que dona més opció de...
Ens queda molt poquet. Última cosa que vulguis comentar, Lluís, que no sé si et queda alguna cosa que ens haguem deixat, perquè haurem d'anar tancant.
L'Adolf, que el tenim aquí, si ens vol explicar alguna cosa més de l'orquestra.
I amb quina acabarem, també?
Bueno, podem acabar...
Això ho decidiu vosaltres, eh?
Jo, si voleu, acabaria amb el Concerto Grosso de Corelli, que és molt conegut, i així veureu, segurament molta gent, molts dels oients l'hauran sentit, és un concert típic de la nit de Nadal, d'acord? I així sentireu amb quina versió la fem nosaltres, amb quina articulació.
Fem-ho, exactament. Doncs, escolta, Lluís... Moltes gràcies.
No, i gràcies a l'Adolf per haver vingut.
No, gràcies a vosaltres.
Exacte, moltes gràcies als dos, que sempre és un plaer, com sempre, per tenir-vos, tenir gent que sap de què parla aquí al Sant Cugat de Fons. Nosaltres marxem, que després hem de rebre la Judit Martínez de Flash Deco per parlar sobre decoració. Gràcies a tots i que vagi bé.
Vinga, bon dia.
Gràcies.